Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
12:31 minuts del migdia. Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu, el magazín dels migdies, en directe des de la Cala Ràdio. Fini Lleó, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Encantats, com sempre, de retrobar-nos amb tots vosaltres, amb els nostres oients, en aquesta estoneta de ràdio feta des de la Cala, des de l'Ametlla de Mar, on, com sempre, us intentem explicar tota l'actualitat de casa nostra. Jo no havia nascut, però tu, Fini, sí. I sí que entenc que ho vas viure, i ho vas viure d'una forma especial, als pèls de punta, a vegades, quan recordes imatges, suposo, i els que ho han vist per fotografia o per vídeo, per imatges, la veritat és que esborrona. Parlem de l'accident nuclear més greu de l'estat espanyol, i per molt que temps passat us sembli que no ho sé, sembla que no tingui tanta transcendència, havent vist Txernòbil o havent vist Fukushima, el de Vandellòs 1 va ser l'accident nuclear més greu de l'estat espanyol, i de fet podríem dir, ara en parlarem, podríem dir un dels més greus d'arreu del món. 27 anys avui d'aquesta efemèride.
I silenciós en el moment que va passar. Després sí que va sortir el crit de la gent de la Cala, del poble de la Cala, que es va moure i es va mobilitzar tant per terra com per mar. Però, de fet, en el moment de l'incident va ser silenciós aquella nit del 19 d'octubre.
Avui volem parlar sobre aquest succés, però no tant del succés en si, sinó de com es mira de cara a la fi de les concessions de les plantes atòmiques, en què s'està treballant, en què estan treballant els moviments ecologistes. Per això ens acompanyarà tot seguit en directe al nostre programa Eloi Nolla. Ell és el coordinador d'Energia de Catalunya d'Ecologistes en Acció. En una jornada en la que també parlarem d'una actuació musical, la de la banda de la Cala, va ser-hi a Morella aquest passat dissabte al October Band. Jo pensava que això d'Octoberfest era la cervesa, la festa de la cervesa, doncs no, també hi ha la festa musical, eh?
Sí, el que passa que ja ara no sé per què està moda en què som tan catalans i que tots els noms els fiquen en anglès. Per què? Octubre, banda. No, banda de l'octubre, ja està. Diràs que queda més xic?
Més xic, sí. No. Van ser a Morella, la capital dels ports. En repassarem tot seguit com va anar aquesta trobada, en la qual també ens fixarem en una de les coses ja repetides en el 340, en aquest sentit, però sota un anunci del RAC, que ha recriminat la passivitat del govern espanyol mentre moren 9 persones més a l'N340 en aquest darrer any. Una RAC que també exigeix a Foment el desviament obligatori de camions a l'AP7, però atenció, amb bonificacions del 50%, mentre no es consensuen solucions definitives. Una opció que en principi ja descarten els agents del territori, veïns, també els alcaldes afectats, que no volen bonificacions, sinó que volen l'alliberament de peatges.
De fet, jo que circulo i bastant per aquesta carretera 340, aquest tram cap a l'Ampolla, cap a Deltebre, hem de dir que el dissabte que no hi ha camions és una altra cosa. Anar per la carretera en dissabte, trobes un, dos camions, és una altra cosa.
Però entre setmana, evidentment, amb el tràfic dens és una altra situació.
I sobretot a les rotondes, ja, ni te cuento.
I evidentment a les rotondes, les projectades, ja no cal parlar-ne. És dimecres, per tant, saló de lectura, recomanacions literàries amb Dani Boquera. Passarem per diferents registres, novel·la, jo diria negra, novel·la de misteris, per pensar una mica sempre aquestes propostes, que suposo que a tots ens agraden bastant, això, d'entrar en intriga. Ens agrada ser més reflexius en la lectura, fer volar la imaginació.
Clar, perquè volem saber què passa, i després hi ha tangresques, i és quan mires el rellotge i fas, si ja és de matinada.
De seguida també ens acompanyarà Dani Boquera al nostre estudi per parlar d'aquests llibres, d'aquestes recomanacions disponibles a la biblioteca Doctor Frias. Temps a l'entrevista, a la segona part, jugarem a la morra, i ho vam avançar, segon campionat de Catalunya de morra, aquí a casa, a l'Ametlla de Mar, serà dissabte al matí, i en parlarem amb el regidor de Cultura, Vicent Lleó, i també amb Rafa Balaguer. Ell és el regidor de Joventut i d'Identitat de Sant Carles de la Ràpita, de l'Ajuntament de la Ràpita, i també membre de l'associació Morràpita, que se n'encarreguen de mantindre viva aquesta tradició.
Si esteu engrescats, si mos engresquem, també poden haver parelles mixtes, Dani, fins dissabte mos podem apuntar al bar de Cal Lluís, al bar del Bon Repòs.
Per tant, ho sabem, eh?
Podem, dinar podem... i samarreta.
Ja ho tenim apuntat. I per tancar, mos posarem guapos. Parlarem de les modes de tardor. Ho farem amb la Laura i amb la Ruth. Laura Brull González, al temps del Fem, parla perquè parlarem de tot això del món de la moda, que déu-n'hi-do, per aquesta temporada otoño-invierno, el que ens proposen. Seran amb un somriure, com sempre, al tram final del programa, els temes que avui us expliquem. En directe de Cala Ràdio comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 19 d'octubre. L'accident nuclear de Vandellòs 1, el més greu de l'estat espanyol, compleix 27 anys amb la mirada posada a la fi de les concessions de les plantes atòmiques.
Entrevistarem el coordinador d'Energia Catalunya d'Ecologistes en Acció, Eloi Noia, per a analitzar la situació de les nuclears i les pròximes accions de l'entitat. La banda de la Cala participa en el primer October Band a Morella.
L'agrupació Calera va interpretar dues peces en un concert on també hi van actuar les bandes de Sedavi a València, Pozo Cañada d'Albacete i Morella. El RAC recrimina la passivitat del govern espanyol mentre moren 9 persones més a l'N340 en l'últim any.
L'entitat exigeix a Foment el desviament obligatori de camions a l'AP7 amb bonificacions del 50%, mentre no es consensuen solucions definitives. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre considera més ràpid i àgil crear la taula de mobilitat que l'autoritat territorial de mobilitat.
Xavier Pallarès diu que es defensarà la creació de l'organisme que generi més consens al territori. I la Diputació de Tarragona injectarà 80 milions d'euros als municipis amb el Pla d'Acció Municipal 2017-2020 per propiciar la sortida de la crisi.
El programa creix un 60% respecte a l'actual i per primer cop els ajuntaments podran dedicar els recursos a eixugar el seu deute.
Són aquests els titulars d'avui dimecres a les notícies de la Cala Ràdio. Vint anys es compleixen avui dimecres de l'accident nuclear de Vandellòs 1, el més greu de l'estat espanyol i possiblement un dels més greus d'arreu del món. 27 anys després, avui volem fer una radiografia de la situació nuclear actual tant a Catalunya com a l'estat espanyol i per això ens acompanya avui en directe al nostre informatiu el coordinador d'Energia a Catalunya d'Ecologistes en Acció, Eloi Noia. Eloi, molt bon dia.
Bon dia, caberos i caberes.
Una jornada en la que, ara ho apuntàvem a l'inici del programa, si hem de fer una radiografia cap al passat, si hem de mirar aquell 19 d'octubre del 1989, suposo que la pell es posa de punta.
Bé, sí, es posa de punta i la mirada cap enrere, és, per part meva, és la mateixa que la que pot tindre qualsevol calero i calera que es va veure afectat per aquell accident. Però si ho mirem doncs d'una perspectiva més global, veurem de que aquell accident no deixa d'estar en el context d'una sèrie d'accidents que han hagut al llarg de la història de l'energia nuclear, Three Mile Island el 1979, Chernobyl el 86, Fukushima el 2011, quin serà el proper, no? I que han deixat un regall de morts i una sèrie de conseqüències del medi ambient que a hores ara ja són irreparables. L'energia nuclear representa un risc inassumible, aquestes són les lliçons, les conseqüències d'aquesta explotació i amb el que ens hem de quedar. Nosaltres vam tindre la desgràcia de tindre aquest accident, dins d'aquesta desgràcia doncs sembla ser que no vam tenir que lamentar conseqüències, però esta és la història de l'energia nuclear, un bluff que s'ha creat, que es va crear en el seu moment, com l'energia del futur, que no ha aconseguit despegar de cap de les maneres, perquè a hores d'ara a nivell mundial representa en prou fins un 11% del total de l'electricitat que s'emet, i que representa seriosos problemes i perills pels humans.
Mm-hmm. Han passat, com dèiem, 27 anys, l'energia nuclear segueix funcionant i la majoria de les plantes atòmiques espanyoles continuen en actiu. Tot i això, diversos incidents, perquè així es qualifiquen, que han anat passant al llarg d'aquests anys, de fuites radioactives, per exemple, en el cas de Vandellòs 2, però d'altres que s'han anat reconeguent i que han anat sortint a la llum pública, però el cas més recent, podríem dir, o la notícia més recent, són les possibles peces defectuoses operant a les plantes d'Almaraz i les més pròximes a les dues plantes atòmiques d'Ascó. Una situació que també s'ha afegit, diguem-ne, una mica a tot el revulsiu que en aquests darrers mesos, en aquest darrer any, tot l'ecologisme, tot el sector ecologista està treballant ja de cara a l'any 2020, entre el període 2020-2024, perquè és quan les concessions a les centrals nuclears, a les plantes atòmiques, es van exhaurint. Per tant, també esteu treballant, en alguna forma, en què es vagin tancant progressivament i definitivament les centrals nuclears. Teniu clar que això és possible? Veu una possibilitat o és una lluita, David, contra Goliat?
A veure, la possibilitat hi és, el que passa que políticament ha de ser viable, no? Políticament ha sigut viable que l'energia nuclear aquí a l'estat espanyol cada cop té menys incidència. Quan va passar l'accident fa 27 anys, representava el 50% de l'electricitat de tot l'estat espanyol. Ara en representa aproximadament un 1% segons l'any, entre un 18 i un 22%. Tinguem en compte que l'electricitat se'n produeix molt més en renovables. L'any passat, per exemple, va ser pràcticament la meitat de l'electricitat en renovable, comptant la hidroelèctrica, no?, que varia molt segons els anys, si és plujós o no és plujós. Per tant, possible és possible. Possible també és possible perquè s'han desmantellat, hi ha tres reactors menys funcionant a nivell de l'estat espanyol que dels que hi havia quan va haver l'accident. Zorita ja no existeix, Vandellòs 1 està desmantelada i Garoña està parada perquè no funciona. Estan pendents a veure si finalment es decideix o no es decideix, però sembla ser que no tornarà a obrir. Per tant, el panorama és viable de cara a que es pugui fer un calendari de desmantellament de les centrals nuclears. La diferència entre propostes anteriors i el que proposem ara està en que per primer cop surt un plantejament, a més documentat, per part del conjunt de l'ecologisme social de tot l'Estat i de Portugal, que també estaven, van estar a la reunió en què es va constituir el moviment ibèric antinuclear l'any passat, el novembre de l'any passat, i que tornaran a estar al novembre d'enguany a Madrid, el 26 de novembre, que serem reunits a Madrid per seguir debatent en aquests temes. Per tant, sí, és viable i a més prevenim tots els casos, prevenim el cas o totes les possibilitats, prevenim el tema dels llocs de treball per la gent que actualment està en les plantes nuclears, prevenim el que pot passar o l'injecció econòmica que hauria d'haver en les comarques on han establert un monocultiu al voltant de l'energia nuclear i que els és difícil trobar altres tipus d'activitat econòmica que els hi pugui persistir. Hem previst també la substitució de l'energia que està portant els nuclears a l'Índia, que està al voltant del 20%, doncs substituint-ho per més renovables i per tota una, o sigui, tot una sèrie de mesures que, si voleu, després ho podem detallar més concretament, però que bàsicament estan en que, òbviament, les renovables aportarien molta més producció només pel fet ja de que, com sabeu, quan està entrant l'energia nuclear a la red que distribueix a tot l'estat espanyol, red elèctrica, sovint han de parar els molins o han de parar altres tipus d'energies que podrien entrar i han de parar perquè no hi cap tota l'electricitat dins de la red. Això és un punt també molt important a tindre en compte a l'hora de les possibilitats de substituir aquest 20% d'electricitat de la nuclear.
Aquí és el que anàvem a parlar. Aquest tant per cent que representa l'energia nuclear dins del repartiment, doncs, de producció elèctrica a Espanya o a Catalunya, com s'hauria de substituir en un futurible tancament de centrals nuclears? Quina és la pressió, quin és el moviment que pretén tant el moviment ibèric antinuclear, com entenc també diferents entitats i ONGs ecologistes, pretenen donar a la llum al llarg d'aquests pròxims anys per tal d'arribar a la pròxima dècada o almenys a la meitat de la pròxima dècada amb les centrals o la gran majoria de centrals nuclears tancades, i quina és la vertebració que hauria de fer el territori per tal de reconvertir-se en el model energètic? És un tema que a les taules de debat d'opinió, econòmiques, del territori, socials, si està treballant, què passarà quan tancarà Vandellòs, què passarà quan tancarà Ascó, almenys a casa nostra, que és una mica mirant-nos al Melic, que és el que ens preocupa també, també com a moltes persones del nostre municipi que treballen directament a la central nuclear. I breument, què és el que, en l'àmbit energètic, com es pot substituir? Abans ens apuntaves algunes mesures. En l'àmbit de pressió, des del moviment, com actuareu o com teniu previst actuar? I en l'àmbit de la regeneració del sector de la indústria i dels serveis de producció d'energia, com es podria reconvertir el territori?
Bé, són moltes coses per dir-ho resumidament, no? Però bé, intentaré contestar a lo que em pregunta, no? En el context del que és la substitució únicament tècnica, valorem que de l'ordre del 7-8% d'electricitat provinent de l'eòlica ja implantada, la que està funcionant, no de posar-ne més, es perd pel fet de tenir que parar perquè entri la nuclear. Per tant, pràcticament la meitat de l'electricitat que produeix l'energia nuclear la pot produir perfectament l'energia eòlica que avui en dia està implantada ja, de les parts que existeixen. Hi ha un altre factor, que és el de l'exportació. En l'any passat, el 2015, no vam tindre més que... Només vam exportar 113 gigawatts d'energia, però tres anys hem sigut netament exportadors al voltant d'un 10-12% de l'electricitat que s'ha produït a l'estat espanyol, doncs ha fet cap al Marroc, Portugal, i també a la interconnexió amb França. França comprem i venem, perquè per molt dificultós que sigui per alguns entendre-ho, posem-li que també comprem fruites i verdures a l'estat francès que nosaltres produïm, o viceversa, no? És un mercat lliure i, per tant, l'electricitat forma part d'aquest mercat lliure, exactament igual que qualsevol altre producte. Però amb el balanç d'importació-exportació, els últims 5 anys, a excepció de l'últim, hem sigut clarament exportadors al voltant d'un 10-12%. Més mesures que podem prendre. L'estat espanyol estem produint, encara hores del 2015, per produir un 20% de l'electricitat en carbó. Sí, en carbó, he dit. És a dir, que és el que provoca més emissions, no?, de CO2 i de gasos d'efecte hivernacle. Mentre que les centrals de cicle combinat, tenim una aquí al costat a Vandellòs, que produeixen aproximadament una tercera o quarta part de les emissions del carbó, només van aportar a la xarxa elèctrica un 10%. Si invertim els termes, aquí tindrem un altre factor, que perquè a més les de cicle combinat estan funcionant al voltant d'un 10-15% de la seva capacitat, tenim un altre factor que, a més, ens assegura el subministrament, ja no depèn de si fa sol, si fa vent, sí, assegura el subministrament, i, a més, com que ja hem tancat les de carbó i hem baixat les emissions, ens permet estar dins dels límits que ens marca la Unió Europea en quant al nivell d'emissions, i a la vegada també ens aporta uns 4.000, concretament a Catalunya tenim 4.000 megawatts de cicle combinat, que garanteixen la substitució total de l'energia nuclear.
Per si et sembla, Eloi, passem ja a l'àmbit de què fareu des dels moviments del moviment antinuclear ibèric, què fareu des de les entitats ecologistes?
Bé, les entitats ecologistes hem redactat un pla i estem fent determinades accions. Hem fet, per exemple, mobilitzacions, que és la nostra, i nosaltres no manem a l'Estat, mana un govern, i per tant el que podem fer són accions per a cridar l'atenció a l'opinió pública, per anar cridant aquesta opinió, fer-la favorable, de manera que al final el govern de torn hagi d'acabar tancant. Hem fet la baixada del Tajo, juntament amb els portuguesos, reivindicant el tancament d'Almaraz. Hem fet una sèrie de concentracions també per tot el que és la mineria de l'urani, amb la que s'ha implicat també l'Estat, que vol obrir noves canteres d'urani, i estem promovent, i encara no ho hem fet públic, i potser serà el primer cop que ho diem en públic aquí a la Cala Ràdio, estem intentant promoure, estem sondejant a veure quines possibilitats hi haurien d'organitzar una iniciativa legislativa popular per a discutir-la a nivell de del Congrés de Diputats, i que aquest Congrés de Diputats es manifesti majoritàriament a favor d'un calendari de tancament. A part de qui governi, sabeu que hi ha una majoria que la majoria està precisament a l'oposició en aquests moments al Congrés de Diputats, i per tant és una cosa que és perfectament factible, perquè a la campanya electoral tant el Partit Socialista com Podemos com altres grups més minoritaris es van manifestar a favor d'aquest calendari de tancament. Per tant, és una possibilitat que tenim. Això s'acabarà decidint el dia 26 de novembre en aquesta reunió, si iniciem aquesta ILP o no la iniciem. Òbviament, hi haurà xerrades, hi haurà tot tipus de conferències sobre el tema, però ara ja m'allargaria massa, suposo, i bàsicament us puc deixar amb aquestes quatre pinzellades.
Uh-huh. I com a darrer tema que t'apuntava, ja per acabar el temps d'aquest d'entrevista que hem compartit amb Eloi Nolla, coordinador d'Energia Catalunya d'Ecologistes en Acció, si haguéssim de sintetitzar molt breu, què és el que caldria fer el territori per reconvertir-lo d'un territori nuclear a un territori amb altra producció d'energia, amb altra indústria? Breument, quines són aquelles accions clares, bàsiques, que s'haurien de produir?
A veure, en el cas de Vandellòs ho tenim clar. És una zona costera amb possibilitats de sortir cap al turisme, i, per tant, és una zona que té alternatives econòmiques. En el cas de la Ribera d'Ebre, ens ajuntem al tema de la fàbrica de Flix i s'ajunta el tema nuclear. Per tant, vull dir, tenim greus problemes per a trobar alternatives. Òbviament, alternatives d'injeccions econòmiques per a reactivar l'economia de la zona, ja que són zones que s'han basat en l'energia, és a dir, el seu desenvolupament econòmic l'han basat en l'energia, podria ser perfectament implantar tota una sèrie de fàbriques o d'instal·lacions de producció d'energies netes, és a dir, per exemple, pales d'aerogeneradors, plaques solars, etc. Aquesta podria ser una aposta econòmica. Uh-huh. De tota manera, això ho han de decidir els ciutadans i ciutadanes de la zona. I jo penso que el que ha de fer el govern en aquest aspecte, de cara a la subsistència econòmica d'aquestes zones, és injectar una forta injecció econòmica de manera que se'n puguin sortir i que siguin ells qui decideixen quines alternatives econòmiques volen pel seu territori, pel lloc on estan treballant.
Mm. Eloi Nolla, coordinador d'Energia Catalunya d'Ecologistes en Acció, gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimecres al Temps de l'Actualitat a la Cala Ràdio, per haver mirat en aquesta jornada, aquesta efemèride assenyalada, es compleixen 27 anys de l'accident nuclear més greu de l'estat espanyol. A Vandellòs ha fet aquesta radiografia de la situació de l'energia nuclear, també de l'energia arreu de l'estat espanyol, de la península Ibèrica, i dels possibles factors que podrien portar, doncs, a portar la pròxima dècada, doncs, ja un estat sense nuclears, i també quina és la reconversió, què són les mesures que s'haurien de prendre tant des de l'àmbit social com també des de l'àmbit polític per a reconvertir-ho tot plegat. Eloi Nolla, moltíssimes gràcies.
D'acord, a vostès. Vinga.
I seguim avançant amb més temes d'actualitat local. Fini, ara anem en plana musical.
Sí, perquè el passat dissabte la banda de la Cala va iniciar la primera part d'un intercanvi musical amb la banda de Morella, aprofitant que la població celebrava el primer festival de bandes October Band. En aquest festival hi van assistir les bandes de Sedavi, València, Pozo Cañada, d'Albacete, la banda de Morella i la banda Calera. També va haver una visita guiada per la capital de la comarca dels Ports, pels indrets més emblemàtics i del dinar i sopar de germanom de les quatre agrupacions musicals. El punt clau va ser el concert de la tarda, on cada banda va interpretar dues peces. La banda de la Cala va interpretar un pas doble de Ramon García Soler, Pepe el Rompe i Coliseum, d'Hugo Chinesta. Ens dona més detalls d'aquesta actuació i del futur intercanvi amb la banda morellenca, el director de la banda de la Cala, Emilio Cabello.
Com moltes vegades quan fem intercanvis d'aquest tipus, a través d'un contacte d'un músic de la banda que coneixia un músic de la banda d'allà de Morella. I res, ens van convidar a fer aquest primer October Band, que és un joc del nom, és una trobada de bandes. En aquest cas eren quatre bandes i va ser tot un dia d'activitats. Una visita turística matinal pel conjunt monumental de Morella, un dinar de germanor i després un cercavila i un concert, com bé has dit, de dues peces. Formaven part d'aquesta primera edició de l'October Band la banda local, que era la banda Mestre Candel de Morella, una banda d'un poble d'Albacete que és Pozo Cañada, d'un nivell excepcional, un poble de 2.000 habitants amb una banda de quasi 90 músics, la banda de Sedaví, que és un poble molt apropet de València, i la banda de La Cala. I molt bé, la veritat és que va ser un dia molt, molt intens i molt xulo.
Les notícies de La Cala Ràdio.
El RAC ha tornat a aixecar la veu en contra de la situació de l'N340, que considera inadmissible. L'entitat ha recriminat al govern espanyol que, després d'anys de denúncia i mentre no es dona cap solució a l'excessiva saturació de la via, des del mes de setembre de 2015 i fins a l'actualitat, 9 persones han perdut la vida en aquesta carretera a Catalunya en 7 accidents mortals, 8 de 9 a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Tenint en compte que en 5 d'aquests 7 accidents mortals de trànsit hi ha involucrat un camió, el RAC ha tornat a demanar que es desviï obligatòriament els camions de l'N340 a l'AP7 amb una bonificació del 50% en el preu del peatge. Això permetria reduir dràsticament la mortalitat, una solució que ja ha funcionat a l'N2 Gironina, on la reducció dels accidents mortals ha estat un èxit, ha defensat l'entitat en un comunicat.
El RAC recorda que la N340 pateix una excessiva saturació i circulen fins a 25.000 vehicles, amb puntes d'un 30% de camions posant en risc la vida de les persones que hi circulen, tant si ho fan en turismes com si ho fan en camions. Per a l'entitat, la solució immediata per aturar aquest drama i aquesta emergència social és el desviament dels vehicles pesats cap a l'autopista. Permetrien reduir els accidents de trànsit pràcticament a zero. No és cap solució teòrica, és una realitat que està en marxa i dona resultat a la N2 a Girona des de l'abril del 2013. Tot i que Foment segueix parlant d'aplicar la solució, però no concreta ni com ni quan, el RAC exigeix que mentre es consensuen solucions definitives no es perdi més temps i que es desvien urgentment els camions que circulen per la N340 a les comarques de Tarragona i l'Ebre a la AP7. El RAC defensa que no es tracta de culpabilitzar els transportistes, que també són víctimes, sinó de concentrar el trànsit de més risc a les vies més segures. L'entitat es mostra convençuda que la mesura beneficia a tots els usuaris, també els transportistes, que estalvien temps i combustible, i a l'administració, la qual no li suposa cap cost.
I encara en l'àmbit d'infraestructures, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Javier Pallarés, ha apuntat que les traves jurídiques i econòmiques que poden suposar la creació de l'autoritat territorial de mobilitat a l'Ebre, que reclama la plataforma Trens Dignes, fan que la taula de mobilitat que proposa el Departament de Territori i Sostenibilitat sigui l'opció més ràpida i àgil per a la gestió del nou pla de mobilitat territorial. Pallarés ha assenyalat que per implantar l'autoritat territorial de mobilitat a l'Ebre caldria crear un nou consorci, fet que impedeix la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local i suposaria costos extra per a la majoria dels ajuntaments. El delegat ha apuntat, però, que es defensarà allò que es pacti i tingui i màxim consens. Xavier Pallarés defensa que cal millores en la mobilitat del territori i considera que l'eina més àgil i ràpida, com apuntàvem, pot ser la taula de mobilitat.
Necessitem una eina. Ha de ser la taula de mobilitat, l'ATM, que per llei estem obligats a fer a totes les vegueries. Potser sí. Té avantatges? Sí. Té inconvenients, també. La taula de mobilitat és el millor? No ho sé. Com a mínim és més àgil i més ràpid. Bueno, són aquests temes que les properes setmanes s'anirà a discutir. Han entrat mocions al Parlament... Bueno, l'ATM la tenen en totes les vegueries del país? No. O sigui, jo què sé, no, és que som l'únic territori que no tenim ATM. No és veritat. La Catalunya Central no en té, el Vandes del Pirineu no en té... Vull dir, no és una cosa de dir, que vosaltres, els del Sol, els únics que no ho teniu. No, això no és cert.
I avui acabem parlant de que la Diputació de Tarragona ha anunciat avui dimecres que el Pla d'Actuació Municipal, el PAM 2017-2020, s'enfilarà als 80 milions d'euros, un 60% més que l'actual, que ha estat de 50 milions. Tot per impulsar l'economia local i propiciar la sortida de la crisi. El seu president, Josep Poblet, ha subratllat que el PAM més gran que s'ha aprovat mai concentrarà la injecció econòmica en els dos primers anys amb 60 milions d'euros i així permetrà als ens locals per primer cop emprar els recursos per regularitzar els comptes i eixugar dèficits generats durant l'exercici. Poblet ha subratllat que la inversió tindrà un impacte global en l'economia de la demarcació d'uns 150 milions d'euros. A més, ha afirmat que l'increment ha estat possible gràcies a la reducció del deute de la Diputació, que ha passat dels 105 milions d'euros al 2007 a 41 milions d'euros de l'actualitat, un índex del 29%. El president de la institució ha afirmat que de cara als pròxims anys preveuen mantenir el volum d'ingressos i continuen reduint els costos estructurals sense disminuir la plantilla.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem a conèixer tot seguit la previsió meteorològica, ho fem un dia més, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem el dimecres i ho fem parlant de temperatures més baixes que les que vam tenir ahir, un ambient més fresc i també es deixarà notar al migdia, aquest ambient una miqueta més fresc de màximes d'uns 20-21 graus. Tot i això, aquí a les Terres de l'Ebre es registraran les temperatures més altes de Catalunya, ja que anirà bufant aquest vent més amestralat, especialment cap a l'interior de la zona. I en conjunt dominarà el sol, però més aviat resol, perquè han de creuar alguns núvols alts, però també n'arribaran de mitjans pel sud. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Ara mateix la temperatura, com apuntaves, és més baixa que en aquesta hora a l'hora ahir. Són 20,6 graus els que tenim ara mateix a l'Ametlla de Mar, una màxima que no augmentarà molt més, com a molt un 2 graus per sobre el pic del migdia. La humitat relativa estable, 51%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 19 d'octubre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens podeu seguir també a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook i Twitter. I després de repassar l'actualitat d'aquest dimecres, moment ja d'obrir el nostre temps de recomanacions literàries, de propostes per llegir, amb Dani Boquera. Dani, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, aquí preparat per a parlar de les novel·letes que portem avui.
En aquestes novel·les espero que aviat, ahir parlem amb els nostres informatius i sumem la nova novel·la de la periodista calera Fàtima Llambrí, que a més és una novel·la que no és negra, però tracta assumptes negres.
Exacte, fa referències.
Sí. Per tant, també ens encaixa molt a les habituals que anem parlant també en aquest temps del saló de lectura. Però avui també tindrem coses d'aquestes o no? Tindrem coses
alguna,
negres?
Alguna cosa sí, ja ho veureu.
De qui parlarem avui, per avançar-ho?
Pues mira, en principi hi ha dels arxiconeguts autors Vicente Garrido Nieves Abarca, amb la quarta entrega de la saga Crímenes Exquisitos. També una autora molt coneguda, la Mary Higgins Clark, i també alguns autors catalans i estrangers.
Per tant, doncs són aquestes les propostes que avui us presentem al nostre Saló de Lectura.
Thank you.
Anem ja amb les recomanacions d'aquest dimecres i anem a viatjar de pressa, com el seu títol, amb el Vicente Garrido i la Nieves Abarca, Los Muertos que Viajan de Prisa.
Exacte, com comentàvem a l'inici, és la quarta entrega de la saga Crímenes Exquisitos. En aquest cas, els estos criminòlegs, són Vicente Garrido i Nieves Abarca, formen un tàndem literari que ha estigut molt aplaudit a la novel·la negra. De fet, mira, quatre llibres sobre esta saga, pues ja és un exemple d'això. Los Muertos Viajan de Prisa és una invitació a treure el cap a les debilitats humanes i una reflexió sobre els motius que poden portar-nos a la maldat. Un relat extraordinari que va més enllà de qualsevol etiqueta de gènere. La història, que pren el seu títol d'una cita de Bram Stoker, arrenca amb un brutal assassinat a bord del tren negre, en el qual diversos escriptors es dirigeixen a una famosa trobada de literatura policiaca. Després d'aquest crim, venen d'altres, sempre plens de simbolisme. L'inspectora Negro i el seu inseparable company, el criminòleg Javier San Juan, han d'esbrinar qui és l'enigmàtic assassí d'escriptors. Mentrestant, un perillós violador d'adolescents, capturat en el passat per Valentina, s'ha escapat de la presó, complicant encara més tota aquesta situació.
Per tant, aquí ja sí que tenim una miqueta la part negra. Ja arrenquem amb un assumpte fosc i fosc i on haurem de... amb aquest arrencament, amb un assassinat, a més brutal, com expliques, entenc que una mica sanguinari, anem descobrint tota aquesta història, a més, escrit per dos criminòlegs, ja tenim assegurada una mica d'activitat, una mica d'acció en les pàgines d'aquesta quarta entrega de Los Crímenes Exquisitos. Los Muertos Viajan de Prisa. Sí, Los Muertos Viajan de Prisa. Aquesta és una de les propostes, com sempre, que estan disponibles a la biblioteca Doctor Frías. Anem a parlar de fraus. D'un frau al descobert, de la Mary Higgins Clark.
Exacte, esta escriptora nascuda a Nova York l'any 1931, que és autora d'una trentena de novel·les de suspens, ens presenta aquest títol, Frau al descobert. La Lynn Harmon és mare d'una nena de 5 anys i l'única assistenta d'un dissenyador d'interiors emergent. La seva rutina consisteix a visitar les cases dels veïns adinerats. Un bon dia, però, li encarreguen la redecoració d'una casa modesta que pertany a la dona d'un financer desacreditat, Parker Bennett. Aviat descobreix que no es tracta d'una feina més. A mesura que estira els fils, es veu atrapada en l'ombra fosca d'un possible escàndol financer ple d'enganys i traïcions. Aquí tenim intriga assegurada, Dani?
Aquí tenim també intriga assegurada i, a més, fa molts d'anys que estàs reconeguda com una gran mestra en novel·les de misteri, en novel·les d'intriga. Per tant, també tenim assegurada també una grandíssima novel·la. Escolta'm, parlem de novel·les en català perquè ens agrada també, no? També parlar de literatura de casa nostra, d'aquella que es fa aquí, i anem a parlar de La filla de la neu. Neu que suposo que en un parell de mesos la tindrem present a les nostres muntanyes. Parlem d'una novel·la de la professora i escriptora Núria Esponella.
És una història de superació humana ambientada a la Vall de Núria. Enric, un enginyer auxiliar del cremallera de Núria, i la Joana, una cambrera que acaba fent de professora d'esquí, es coneixen a gairebé 2.000 metres d'altitud quan els homes del tren de la FMGP, que és Ferrocarrils de Muntanya en Grandes Pendientes, està construint l'obra d'enginyeria a més metres d'altitud de tota la península ibèrica. Tot va bé, encara que en un moment determinat la guerra trenqui la placidesa relativa de les seves vides. Més tard, als anys 40, la Joana fa una travessa pels Pirineus que la porta fins a límits desconeguts.
Haurem de veure què és el que passa en aquestes muntanyes amb aquesta filla de la neu de la Núria Esponella. Escolta'm, tornem una mica amb les històries en anglès, podríem dir, novel·la, això en castellà, que és, en català, millor dit, és L'Avinguda dels Misteris d'en John Irving.
Exacte, en aquesta novel·la és una història divertida, plena de tendresa i humor sobre el destí, la memòria. El protagonista Juan Diego, un adolescent de 14 anys que va néixer i créixer a Mèxic, té una germana més petita que es diu Lupe i que es pensa que pot veure el que està per venir. és a dir, que adivina el futur, concretament el futur d'ella mateixa i del seu germà. A més, la Lupe llegeix la ment de les persones. No sap el que pensa tothom, però sí que ho sap de la gran majoria de persones. Imagineu-vos què podria arribar a fer una nena de 13 anys que creu que pot canviar el futur. En Juan Diego, ja com a adult, viatja a les Filipines i els somnis i records de la seva infància i adolescència l'acompanyen d'una manera molt intensa. L'Avinguda dels Misteris és la història del que li passa al Juan Diego a les Filipines, on el que li va succeir en el passat a Mèxic entra en conflicte amb el seu futur. Una defensa aferrissada de la llibertat de les persones i dels pobles a triar el seu propi camí. Pues una mica de misteri.
També. Sí, també una mica de misteri. Avui molt de misteri, que en aquestes de les novel·les que us proposem, a més també història d'Amèriques, eh? Per tant també una història que cruza el charco, com es diria vulgarment. I per acabar avui les nostres recomanacions, parlem d'una història d'un canalla, escrita per la Julia Navarro.
Entre la Julia Navarro, de la qual ja n'hem parlat amb altres llibres, aquí fa un canvi de registre i dissecciona l'ambició, la cobdícia i l'egoisme de l'ésser humà, en la que, sens dubte, és una de les seves novel·les més psicològiques. El protagonista, Thomas Spencer, sap com aconseguir tot el que desitja. Una salut delicada és el preu que ha hagut de pagar pel seu estil de vida, però no es lamenta per això. No obstant, des del seu últim episodi cardíac, una sensació estranya s'ha apoderat d'ell. I en la solitud del seu luxós apartament de Brooklyn, se succeeixen les nits en què no pot evitar preguntar-se com hauria estat la vida que conscientment va triar no viure. El record dels moments que el van portar a triomfar com a publicista i assessor d'imatge entre Londres i Nova York als anys 80-90 ens descobreix els tèrbols mecanismes que en ocasions fan servir els centres de poder per aconseguir els seus fins. Un món hostil, governat per homes, en el qual les dones es resisteixen a tenir un paper secundari.
Serà aquesta vida a Brooklyn la que descobreix la història d'un canalla, de la Julia Navarro. Propostes literàries que avui us hem presentat de la mà de Dani Boquera, les repassem com sempre. Us hem parlat de la quarta entrega de Crímenes Exquisitos, Los Muertos Viajan Deprisa, els autors, els criminòlegs Vicente Garrido i Nieves Abarca. També hem parlat de Mary Higgins Clark, que es considera la gran mestra de l'Associació Nord-Americana d'Escriptors en novel·les de misteri. És la novel·la Frau al Descobert. Hem parlat també de La filla de la neu, aquesta novel·la de la professora i escriptora Núria Esponella. Per l'altre costat, Misteris, amb l'Avinguda dels Misteris de John Irving, una novel·la una mica més divertida, encantadora, i la vega també una mica de punyent, amb tendresa, amb amor, amb destí, amb memòria. I per últim, viatjant cap a Brooklyn, amb la Julia Navarro, la història d'un canalla. Són novel·les que, com sempre, estan disponibles a la biblioteca Doctor Frias de l'Ametlla de Mar. I em vas dir, Dani, la setmana passada, estaré aquesta setmana algun dia per la biblioteca i remenaré els llibres, títols, i m'enduré algun cap a casa per llegir. Ja tens llibre a la tauleta de nit, a l'escriptori?
Pues ni tinc un que em donarà feina, perquè és un llibre bastant gran, és del Ken Follett, molt conegut per tots, i és un dels primers amb els quals va agafar força renom internacional, i no m'ha llegit encara, Los Pilares de la Tierra.
Doncs feina per llegir. Jo tinc a casa una novel·la recent sortida del forn, El sense cadàver, de la Fàtima Llambric, perquè me l'he d'estudiar bé per a quan la tinguem aquí a la ràdio, sempre amb tu, per fer-li l'entrevista. Dani, com sempre, moltes gràcies. La setmana vinent, més recomanacions.
Adéu.
Casa Ballesteros. Tenim tots els nostres articles en oferta, tant els d'hivern com els d'estiu. Roba, merceria, de bany, tot en oferta liquidació per jubilació a Casa Ballesteros. Estem oberts només pels matins, de les 10 i fins a la 1:30. Casa Ballesteros, al carrer Andreu Llambric, 5860 de l'Ametlla de Mar. Vine, aprofita. Estem en oferta liquidació per jubilació.
UB Cardús SL, fusteria d'alumini i vidre a l'Ametlla de Mar. Estem al carrer Goya número 9, però si vols, pots trucar-nos al 977 45 61 14. UB Cardús SL, treballem per a vostè.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Entrem ja a la segona part del Sempre amb tu d'aquest dimecres. Avui anem a fer una partida de morra, perquè la Cala tornarà a ser escenari aquest cap de setmana del segon campionat de Catalunya de morra, en concret el 22. Dissabte. I avui en volem parlar al nostre temps de l'entrevista amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Vicent Lleó. Vicent, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya pel fil telefònic en Rafa Balaguer, que és regidor de Joventut i Identitat de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Rafa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I a part també és membre de l'associació Morràpita, que podríem dir que és allà on us aplegueu tots els amants d'aquest joc, d'aquest típic joc, de la morra, on compartiu i on manteniu viu també aquesta tradició.
Correcte.
Molt bé.
Totes les setmanes de l'any.
Ah, totes les setmanes de l'any.
Descansem a l'agost i voltant de Nadal, ja, i sempre, tots els dissabtes de l'any, tenim un local cedit per l'Ajuntament, la qual cosa és el que ens dona peu a que poguéssim fer unes 20 parelles actives o 25 parelles actives segons campionat. És el que ens manté tot l'any, això.
Molt bé. Anem a parlar sobre aquest segon campionat de Catalunya de morra, i és d'obligatori compliment que parlem una mica de l'any passat, que parléssim de com va anar el primer campionat, que tant des de l'òptica d'aquí de l'Ametlla de Mar com també des de l'òptica de Sant Carles de la Ràpita, els rapitencs amb una mica més d'experiència en això, sí, perquè porteu temps amb aquesta associació de Morràpita, doncs parlar una mica com vau veure aquest primer campionat de Catalunya. I bé, si que es faci aquest segon significa que el primer va anar bé, almenys això com avançar la ja.
Pues bueno, començo jo mateix?
Sí, sí, explica'm, Rafa.
Sí, mira, pues a nivell de la Ràpita, ja per a nosaltres era una cosa molt que ens va alegrar molt va ser, en aquest cas, que la Cala també volgués recuperar un joc que antigament era tan important a la Ràpita com a la Cala. Nosaltres sempre he dit que nosaltres vam tindre la sort de que el tio Maleta va portar un bar, que era el Montsianell, que durant 20 i pico anys va organitzar ell el campionat de festes majors, i quan la joventut d'aquí del poble creem l'associació Morràpita, nosaltres ja portàvem 25 anys a l'esquena de campionats que gràcies al tio Maleta, al bar Montsianell, doncs ell anava organitzant a festes majors. Nosaltres enguany celebrem, nosaltres dic Morràpita, enguany celebrarem 10 anys, perquè enguany que ve nosaltres comencem molt ràpid, o creem molt ràpid, el 25è aniversari dels campionats, i ara celebrarem el 35è aniversari que farem el 2017. No? Per això la diferència nostra és que nosaltres hem tingut una persona que s'ha encarregat de que aquest joc aquí a la Ràpita no s'apague mai. No? I en canvi aquí a la Cala, pues, nosaltres sempre hem sentit històries, sobretot dels pares i amics més grans, que ja en època de mili, en època d'això, la Cala i la Ràpita pues, sempre eren qui feien les partides de morra i qui més hi jugava. Quan la Cala decideix tornar a engegar la morra per a veure si troben una colla de joves que continuen una tradició així, nosaltres en seguida mos tirem al ruedo per a poder facilitar de la manera que sigui. Mos interessa que hi hagi més gent a Catalunya jugant a la morra per poder organitzar un campionat de Catalunya, per exemple, o per a poder crear una federació a la llarga, no? Vull dir que tot mos va lligat, per això mos interessa i mos alegrem molt que la Cala compte i vulgui ficar la morra al seu lloc.
Vicent?
Pues bueno, jo primer faria una valoració de l'any passat. Crec que l'any passat va ser un èxit. Crec que recordar, si no Rafa em rectificarà, que vam passar al redor de les 30 i pico de parelles, vull dir, amb 60 i pico de persones jugant a la morra. Vam fer molt de soroll, això sí, vam fer molt de soroll, però crec que era important recuperar una tradició d'aquí a la Cala, perquè la gent més jove pràcticament no coneixia ni el joc. Avui en dia un xiquet de l'escola no sap el que és la morra i creiem important que, i gràcies als companys de la Ràpita, de celebrar-se el Campionat de Catalunya, ja que és la Mella i la Ràpita els pobles on se juga més encara la morra. Tenim constàncies d'Horta Sant Joan i d'algunes parelles d'altres pobles, no, Rafa? Vull dir, però vull dir, on més se juga i on més s'ha jugat sempre ha sigut la Ràpita, la Mella. Vull dir, era típic que la gent quan s'anava a la mili busquessin un rapitenc, com sempre es diu, per a fer la cervesa, però també per a jugar a la morra. Era el nostre joc. I ara vull contar una anècdota que a Rafa li agradarà, perquè l'altre dia vam tindre la visita a la trobada castellera de l'alcalde de la Torre, l'alcalde de la Torrembarra, i mos va veure
Eduard
que fem...
Rovira.
Sí, i va veure que fem una partida a la morra dos parelles d'aquí al poble. I va vindre a veure, i al camp d'un rato es va ficar a jugar ell a la morra, que diu que ja sabia jugar, perquè havia jugat en Rapitencs, en Caleros, a la mili, i va jugar amb el nostre alcalde. Vull dir que va ser una parella de dos alcaldes jugant a la morra, i la veritat que tinc unes fotos que són boniques, veure com un alcalde de la Torre, sense haver parlat mai de la morra, i un alcalde de Calero, sense haver parlat mai de la morra, gràcies a haver pogut sortir, a haver fet la mili, i haver jugat en Rapitencs, en Caleros, pues, jugaven a la morra, i clar, la veritat que això és bonic, no?, de veure... I la veritat, dic, lo campionat en si és una manera també de recuperar la gent del poble. Costa, perquè els primers sempre són millors, la gent té més ganes. El segon, aquest any, potser l'han fet una miqueta massa tard i hi ha gent que ha començat la temporada a l'Oliva, hi ha unes quantes baixes, però jo encara calculo que serem sobre les 20 parelles, entre 20, 18 parelles, crec que farem un campionat digne també aquí a la Cala.
Perquè la gent principalment de la Cala i de la Ràpita, d'algun altre lloc poden vindre? O preveieu que vindran?
A veure, nosaltres ho fem en obert. Si ara, per exemple, es presentés una parella d'Horta de Sant Joan o una parella d'Alcanà, que també ens consta que hi ha, si vingués, poden participar lliurement. Vull dir, no és un campionat la Mella, la Ràpita. Això és una miqueta una prèvia d'un projecte que ja estem parlant, Rafa, i nosaltres aquí a la Cala, de crear una federació catalana, perquè, com bé us explicarà després Rafa, l'any que ve, aquí, el 2017, a la Ràpita, se celebra el campionat del món, el Morramondo, al qual venen bastants països del litoral mediterrani, no? I seria bo i seria interessant que l'any 2017 poguéssim tindre una federació catalana de morra per tal de que aquest joc, que la Ràpita va molt més per davant de la Cala, no es perdés i sobretot que li donéssim el valor que té com altres jocs tradicionals que hi ha a Catalunya.
Així doncs, l'any vinent s'hi també destacada a Sant Carles de la Ràpita, Rafa.
Sí, sí. L'any vinent, bueno, nosaltres enguany hem celebrat, hem anat a Cerdanya, a un poble que es diu Urzulei, a fer el tercer Morramondo, en este cas, vale? és una mescla de noms de tots els qüestions on se juga la morra, i ja fa uns quants anys que vam decidir que el 2017, ja que l'associació Mor Ràpita complia 35 anys de campionats a la Ràpita, demanàvem que el puesto del campionat fos aquí. És una festa, serà una festa prou important, perquè vindrà gent de diferents parts de Cerdanya, de diferents parts de França, de diferents parts d'Itàlia, d'Eslovènia, de Croàcia, de l'Aragó, del Vall d'Aosta, de tot el que són els límits i totes les fronteres que tenim en no ho sé, per exemple, doncs la gent de los Alps Marítims, que són la gent que està tocant en los Alps i en la part d'Itàlia, saps? Vull dir, i és curiós com tranquil·lament se podran ajuntar doncs unes 180 a 200 persones relacionades en el joc de la morra, arreu del Mediterrani quasi tots, menys l'Aragó i alguna part més que no ha arribat per la mar, sinó que ha arribat el joc o bé pels romans o bé pels almogàvers o per alguna altra banda, però també tenen un campionat a l'any en 100 i pico parelles, la qual cosa també es dona a entendre que tenen un joc viu i molt Vaja, que els juguen quasi sempre, solen...
Que estan molt actius. No, que diguem a dir que estan molt actius, estan actius. Molt bé, escolteu... Digues, Rafa.
No, això dic que estan prou actius i per això serà una bona trobada perquè tota la morra activa que actualment tenim l'ajuntarem en un punt. Serà la quarta edició, la primera edició se fa a l'Occitània, la segona edició se fa a Teruel, la tercera edició se fa a Cerdanya i la quarta edició se farà a Catalunya, en aquest cas. L'any que ve ja està a Còrsega i en alguns puestos que ja han decidit entrar al joc i formar. Per això la idea serà que una vegada l'Homorramundo estirà més, com a més lligat, crearem una federació a nivell internacional per ajuntar-nos a tots. Per això ara és el que deia Vicent, ens interessa que Catalunya també estigui, que Catalunya també ho tinguéssim una miqueta per mà i ens ajuntéssim tots per a poder crear la federació catalana.
Mm-hmm. Molt bé, escolteu, Rafa, Vicent, posem una mica d'accent en el campionat d'aquest cap de setmana, d'aquest dissabte aquí a la Cala. Està molt bé que poguéssim explicar totes aquestes novetats, que l'any vinent la Ràpita serà escenari del Morramundo, que esteu treballant en la creació d'aquesta federació, significat doncs, que, per tant, recuperar les tradicions, o almenys, en el cas de la Cala, intentar treballar també més activament per recuperar aquesta tradició i que no es quedi només com un joc de passar l'estona, sinó que també tingui una mica de competitivitat, entre cometes, eh? Hi ha moltes cometes, però sí que és cert. Anava a dir, parlem una mica d'aquest dissabte, un campionat que es disputarà al Parc del Bon Repòs, correcte? Una mica, doncs, quina és la mecànica, Vicent, que tindrà, a quina hora comença, com es distribueix durant la jornada aquest segon campionat de Catalunya de Morra, amb seu aquí a la Milla de Mar.
Pues bueno, a partir de les 10 ja podrà la gent inscriure's. Com sabeu, el preu, és, si per la gent si mos escolta, és de 10 euros per parella, entre una samarreta i un dinar. A partir de les parelles que serem, pues, es faran diversos grups i diverses classificacions, perquè fins que arribarem als quarts de final, i com dic, vull dir, aquí dependrà també si arribem, si són 20 i pico de parelles, els grups que farem, i les eliminatòries que farem, però vull dir, el que hem d'esperar, doncs, és que vingui la màxima gent possible, que la gent del poble s'engresqui, i sobretot, com diu Rafa, que ja et dic, van per davant, és agrair-li sobretot de que vinguin aquí, de quan haguem pogut tornar a fer aquí la Mella, perquè la primera idea era repetir-ho aquest any a la Ràpita, però entre la vista que l'any que ve ja tenien el campionat del món, van dir, tornem-ho a fer la Mella, que a veure si el gent s'acaba d'engrescar, que nosaltres el que ens interessa és que també se jugui al màxim de pobles possible i que recuperi, i Rafa pues, també ens explicarà una miqueta, pues, que també serà en l'organització i en la manera de com fem les eliminatòries.
Sí, Rafa, comenta'ns una mica com ho fareu a les taules, les classificacions.
Sí, mira, nosaltres segurament, ja crec que en la gent de la Cala, si ve algú d'Alcanar, tenim uns amics de Barcelona, del barri del Clot, que també van començar a jugar fa uns anys, i també és com una associació de joc tradicional que porten diferents jocs, però també comencen a jugar a la morra. Estan invitats, no sé si ne vindran una o dues parelles, però crec que conto que arribéssim a unes 20 llargues parelles durant el campionat. Farem farem quatre grups, en aquest cas, de 5 o 6 parelles cada un, i d'aquestes parelles ne traurem a dos classificats de cada un, saps? I així podrem arribar a buscar el campió i a fer unes classificacions normal, no? Com aquell que diu. Jo conto que serem unes 20 i pico, potser tiren 20 llargues, no? Llavors, potser nosaltres tornar a vindre aquí a la Cala, sí que era molt fàcil dir, ja ho vam fer l'any passat, tornem, però és el que diu Vicent, a nosaltres també ens interessa que realment la Cala pugui dir, hi ha gent que ho tingui a prop de casa i que de jugar o no jugar, doncs preferim vindre nosaltres i ser més gent i jugar-hi, simplement. Nosaltres juguem sempre, per això és el que nosaltres no tenim cap tipus de peresa, ni en organitzar ni en vindre. La morra és una filosofia més que un joc, és una manera d'entendre la vida, que diu el poli, i per això nosaltres estem disposats i ajudarem en tot el que faci falta. Estic convençut que quan la cosa vagi a més, o de cara al Morramundo, que vindrà gent de tot el Mediterrani a jugar, qui se senti a fer joc seu, que no hi ha molts de pobles que ho puguen dir, crec que encara tindrà molta més força.
Mm-hmm. Per tant, doncs, esperem que hi hagi la màxima participació. Inscripcions obertes, Vicent, al Call Lluís, al bar del Parc del Bon Repòs.
Sí, sí, inscripcions a partir de les 10 del matí. Si algú es vol apuntar-se, també pot apuntar-se, però vull dir, a partir de les 10 del matí esmorzarem, com sempre és de reglament, i després ja farem inscripcions sobre les parelles, com deia dir Rafa, organitzarem els grups, si eren de 4, de 5, de 6 o dels que poguéssim.
Escolteu, una jornada que entenc que s'allargarà durant tot el dia, per tant, dinar, després vindran les classificacions finals, podríem dir. Veurem si queda algun calero davant de tot. No sé si guanyarà o no, perquè els rapitencs amb això mos porteu avantatge.
L'any passat, la veritat és que totes les parelles que van guanyar, o sigui, les quatre classificades, primera, segona, tercera i quarta parella, van ser de la ràpita. Felicitats. Esperem que aquest any sí podem guanyar altres.
Han pogut
millor
practicar potser una miqueta més en guany dos caleros, per a veure si almenys alguna de les posicions de dalt és per a naltros.
I tant, i tant.
Però anava a comentar, comento això perquè més enllà del campionat i més enllà d'aquesta festa al final de celebració i d'unió entre dos pobles mariners del nostre territori, el cert és que la morra, més enllà del propi joc, també ha traspassat una frontera, que és la tradició com a tal, o el joc com a tal, o els campionats com a tal, també arriben a les escoles. I almenys això, Sant Carles de la Ràpita, i és un dels objectius que persegueix Mont Ràpita. I Rafa, aprofitant que estàs aquí amb nosaltres, ja com a recta final d'aquest temps de l'entrevista, és d'obligatori compliment que parlem d'aquesta iniciativa, que des d'aquesta associació que manté viva aquesta tradició, aquest joc, hagueu pensat en que a les escoles també s'ha d'ensenyar a jugar a la morra.
Pues sí, fa molt de temps, la veritat, que nosaltres sí que tenim la idea de que la morra no és simplement un joc de jugar a l'atzar ni de casualitats, és un joc que com més jugues més psicologia té, i el fet de jugar en parella encara crea un vincle especial. La parella que juga a la morra, si segueixes el joc i vas a buscar, és entres en un estat que només estàs dins de la partida i només sents números que busquen, números que escoltes, saps? La qual cosa nosaltres aquí vam veure que, llevat de la fama de joc de taverna, este joc té una potència brutal. És un joc que ve de l'Egipte, és un joc mil·lenari, i si encara s'aguanta a dia d'avui és que té algo especial que altres jocs no tenen. Jo sempre he dit que per a mi la morra és el joc dels jocs, és el joc que només en dues persones tens unes sensacions i unes emocions que no tinc jugant en una PlayStation, per exemple. I el fet d'haver arribat a la conclusió de portar-ho als col·legis és perquè alguns professors de matemàtiques mos avisaven o mos donaven força per dir porteu-ho als col·legis, que ja veureu que això, una vegada la gent entengui el procés de jugar, és un joc que com a càlcul mental afavoreix molt a l'alumne, en aquest cas, perquè sense donar-se en compte ell està aprenent a sumar i a restar i a entendre uns números a una velocitat molt, molt ràpida, no? Nosaltres, a partir d'aquí, tenim una parella a la morra que s'hi dediquen en els crios, i ells ens ajuden a nivell pedagògic de muntar com un sistema per a poder ensenyar als col·les des de zero a ensenyar a jugar a la morra. Enguany és la prova pilot, no? Enguany ho han presentat als col·legis del poble, inclús a l'institut. Durant l'any vos podrem explicar d'aquí uns mesos com va l'assumpte, si realment se pot obrir, o hi ha altres pobles, com per exemple la Cala, que l'any que ve vulgui provar-ho, ho vulguen provar ells, en aquest sentit. No, més que res, és donar-li l'importància d'un joc tradicional que només ho tenen uns quants, a que no es perguen, i sobretot a que forme part del dia a dia de les persones del poble. Jo crec que això serà una bona iniciativa, de cara a la gent i als crios més menuts, en poquet temps els tindrem, que sabran jugar, sabran pensar molt més ràpid, i una parella de morra en 10 anys és increïble.
Vicent, ho haurem de portar a casa també, això?
Jo crec recordar, com els fills eren petits, Miquel del Roig, quan era mestre, un dia m'arriben molt els xiquets i em fan: papa, mira que mos han ensenyat. I siguin a jugar a la morra. Jo, no em va caure una llàgrima de milagre, no? perquè amb uns fills jugaven, que m'agradaria, perquè és un joc que jo també el veia de minut quan ho jugàvem els grans, perquè aquí era una afició, vull dir, jugar a la morra. La gent anava a fer la partida de les cartes, però anava a jugar a la morra. No hi havia tantes teles als bars, no hi havia tantes aficions, però el joc de la morra no necessites res. No necessites res, només necessites ganes de jugar. I, com t'he dit, crec que estirem al tanto d'aquesta iniciativa dels companys del Rapitenc, que si aquí és viable i també disposem de gent que pugui col·laborar, perquè la veritat, a vegades amb ganes de fer, doncs no trobes gent que en horari escolar pugui participar o pugui ensenyar, intentarem exportar-la, i tant, per què no?
Doncs escolteu una cosa, Rafa, Vicent, ens emplacem tots a dissabte al matí a partir de les 10 al Parc del Bon Repòs, aquí a la Cala, en el segon campionat de Catalunya de Morra. Inscripcions obertes al bar de Cal Lluís, a Bajolí, a preu per parella 10 euros amb dinar inclòs i també amb una samarreta per avillar-se bé per aquesta ocasió i per veure també per a Lluís durant tota la jornada. Esperem que el temps ens acompanyi també i que gaudiu d'una gran jornada aquí a la Cala. Rafa Balaguer, regidor de Joventut i d'Identitat de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, també membre de l'associació Mor Ràpita, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimecres al Sempre amb tu.
Gràcies.
I també Vicent Lleó, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Llemar, moltíssimes gràcies i fins dissabte.
Gràcies a tots.
I per tancar programa, no hi ha millor manera de fer-ho que amb el Fem Parlar. I per tant, al nostre estudi ja són la Laura Brull i la Ruth González. Molt bon dia, noies.
Bon dia.
Bon dia.
Ja ens va avançar en el darrer Fem Parlar que, després de parlar de les curiositats d'octubre, que parlaríem sobre la moda...
Tendències.
Les tendències, sí, sí. L'otoño en el corte X. I això per què? A sant de què?
A sant de queixar-nos.
Sí, venim a queixar-nos. Venim a reivindicar.
Com sempre.
Sempre esteu reivindicatives,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Som joventut.
Què ha passat? Què ha passat? Perquè, diguéssiu, hem de parlar de la moda, del vestuari, de la tardor.
Xau, pues que estem a octubre i no hi ha roba d'hivern, fins més.
No hi ha roba d'hivern.
No hi ha roba per a l'hivern de la Cala. Anem a deixar-ho així.
Ah, per a l'hivern, és a dir, per al nostre fred particular, podríem dir.
Sí, sí, concreta.
Per a Canadà hi ha roba. Aquí no.
Per tant, avui la moda de tardor o no tardor, d'estiu o d'hivern, en fi...
La malo X.
Sí, moda.
La moda protagonista al Fem Parlar.
Bon dia, gent de la Cala, i benvinguts al Fem Parlar una setmaneta més.
Molt bones.
Molt bones, Brull. Què tal, què tal?
Regular.
Ai, regular. Per què, xica?
Este fin de passar vaig anar de compres.
Ajà.
Que guai, no? I me vaig trobar... Sí, molt bé. Molt bé, no ho diguis, molt bé. Massa pronta per a dir molt bé.
Vale.
I me vaig trobar en la situació de que no hi havia ni un sol jersey de màniga llarga.
Què dius?
Lo que va ser, o sigui... Hi havia sudaderes, jerseys peluts de llana, ¿vale? Que allò apareix una bufanda enrotllada. No hi havia un sol jersey de màniga llarga. O màniga d'esta tres quarts, de la que t'arriba pel colze.
Sí.
Zero.
Madre mía.
O sigui, què està passant?
Madre mía. Ara, és que, sí, les companyies el que volen fer ara és fer-te la vaina loca.
Sí.
I que et venen, pues... jerseys de màniga curta i perquè tu ja et vagis comprant, pues...
Sí, per...
abrics, anoràcs...
Com les seves. Fes capes,
sí,
fes
sí,
capes.
Sí, sí.
A veure...
Exactament això.
No mos va bé això, naltros.
Pues,
no mos va bé.
Sí.
Bueno, pues va, anem a parlar de tendències avui.
Tendències...
Anem a parlar de lo que se lleva.
Sí, en general, durant este tardor hivern.
De lo que evitar, també, perquè...
Sí. A veure què se viene, què se viene.
Bé, per on te comencem? Pels peus,
comencem,
no?
Comencem pels peus, sí. Molt bé. Comencem pels peus. Esta tardor se porten, segons les revistes i foros d'internet i tot això, botes molt altes, d'estes que t'arriben hasta el genoll que no pots doblegar.
Sí.
O botins molt, molt baixets, d'estos que no te tapen res. O botins a mitja cama, o sigui, tot tipus de botins, fills meus.
Sí, és veritat, aquest hivern no serà per botes, eh?
No.
A més, és això, s'estan posant molt de moda les botes que van pel genoll.
Sí, d'estes altotes.
A molt altes. Jo tinc una relació amorosa en aquestes sabates.
Per què, xica?
Perquè això, òbviament, o sigui... En tejanos llargs,
sí.
Això queda una miqueta...
Han d'estar superapretats perquè te càpigui dins de la bota. Sí. Esta és la cosa.
I, claro, i la solució, me direu, serà... Pues posa't pantalons curts. Molt bé, pantalons curts de l'hivern. Molt bé, t'aplaudixo.
Aplauso.
Sí, sí, sí. Sí, per sí. Això, tinc
no sé quan... Jo no sabria quan posar-me-les. La cosa és esta, que tinguin cremallera. Jo en tinc una sense cremallera i per el teu ficar... En sèrio, és un dilema. M'he posat a ma mare i a mi estirant la bota. És de xiste. Però sí, bueno, bueno,
què més?
Que no fa falta anar a comprar botes perquè tot se sirve ja.
Sí, ara ja.
Sí.
Bueno, passem dels peus al coll.
Sí, hem anat...
Això suposo que molta gent ja ho sabrà perquè fa bastant que es porten los chokers, que són els collars estos que van arrapats al coll.
Sí.
Naltros, a naltros mos agraden.
Sí.
Jo almenys ne porto molts.
Jo també.
Sí, són bonics, estilitzen molt el coll, te'l fan llarg, tot el que vulguis. Però ara han sortit el que a naltros mos agrada referir-nos com a collars de vaca. Però sense la campana, per sort. Per sort, perquè
només li faltava la campana.
A quin loco se l'acudix ja. Posa... O sigui, collars, com si fos de cuero, com... Tipo lo que porten les vaques, en serio.
Sí, literal.
Un collar d'estos i dels gossos i tot això.
Sí, sí, sí.
No sé, no sé.
I abans rai, durant l'estiu se portaven que eren finets. Ara es porten com més gordos, millor.
Sí. Sí, al final, o sigui, pareix que portis allò que porten les...
Collarins,
sí.
Fiquem-nos collarins.
Collarins.
Han de ficar de moda els collarins, però... Sí.
I les campanes aquelles que els hi posen als gossos per a que no se llepin les ferides. Pues, tal que així.
Això és una cosa així. Bueno, me'n tornem a anar cap avall, als sí. peus. Se porten molt, bueno, ja es portaven aquest estiu, també.
Sí.
Botes sortides d'aquestes rotllo dels 70, amb una plataforma...
Bueno, del 70 o de Frankenstein. Us deixen triar, valtros, us deixen triar.
Sí. D'aquestes que porten la plataforma de la vida?
Sí.
Què dius, com pots caminar això?
Jo sóc molt partidària de les plataformes en tacons, o sigui, en sabates de moda.
Sí.
Què passa? Que lo que ve a ser les sabates tipo Converse, així més quets i coses així, en moltíssima plataforma, és això, queda una mica...
Sí.
Jo trobo que te deus sentir com si portessis un bloc de ciment als peus.
Ok.
Trobo que allò té que pesar, no? Que... Si no ho sé, és que a mi no, a mi no em queden bé aquestes sabates i no és lo mío. No és lo
que,
mío.
Sincerament, per a mi no els hi queden bé ningú. Sí, les odio. Yeah. Sí. Odio més que res, aquestes distius, saps, que són com sandàlies amb una plataformota de la vida? Mm. No les puc. No les puc. Però aquestes d'hivern ja veurem com queden. Hi ha moltes botes que tenen molta plataforma. Ja veurem com va això. Ja veurem.
Què més? Bueno, se porten... Esta tendència a mi m'agrada, depèn de com la faiguis, també. Se porten les faldes llargues, les faldes així pel turmell i coses així, mm-hmm. i ampletes, també, o sigui que no són faldes de tubo,
sí.
amb suèters o sudaderes grans, dalt. Jo també sóc més partidària de si, per exemple, si portes un jersei ample, de baix anar estreta.
I al revés.
Sí, i al revés, si vas de baix estreta. Però bueno, això també són preferències.
Sí.
Passa que també la gent, esta tendència, se l'ha pres molt a lo... Com ens referim? Com ens referim
en això? Jo no sé, jo me refereixo en això com a sac de pataques. Perquè fins ara... Amplot de dalt i amplot de baix, no sé què semblen.
Mm.
I a part que se barregen estampats.
Sí. Oh, no puc jo en això.
Sí, és com a que...
És que estampats, no us penséssiu que és... O sigui, estampats discrets, no, pot
no,
ser...
No.
Ratlles verticals baix i dalt quadros. No, per què? Per què?
En
quin moment de la teua vida tu pots arribar a la conclusió de que això és bona decisió? No.
Aquí dramatitzant amb la Laura Bru.
Per dramatitzant no, però... Què vols que te digui?
Sí.
Què més?
Bueno, com que arriba l'estiu.
Sí. Molt bé. Se nota que volem que sigui estiu,
sí,
no?
Sí, se nota. Bueno, com que arriba l'hivern, se porten molt ara abrics superacolxats.
Sí.
Molt acolxats, com estos que s'utilitzaven abans per anar a la neu, saps?
Sí.
O a la lluna.
Sí.
Perquè sembla un traje d'estos d'astronauta, en serio, horrible.
Estos n'hi vaig veure ahir, molts. Se porten també, això me'n recordo que quan jo era petita ja se portaven, sí, jaquetes d'estes que són rellenes, de plumes o el que sigui, que és molt grosses i a més llargues.
O sigui, la típica bomber que és curteta, que encara queda mig bé.
Sí. No, el senyor Michelin.
Llarg.
L'oninat del Michelin.
Sí, molt bé. Pues sí,
és que és això, a mi hi ha tendències d'estes que has d'estar extremament prim, trobo jo, perquè et quedin bé.
Sí,
sí, has de ser...
Bitxo pal.
Un rectangle. Un rectangle.
Sí.
Claro, i però nosaltres rectangle no som.
No.
Som més... línia ondulada, sí. Però vam deixar-lo així.
Sí, que no me'n comprarem d'estes, vaja.
No. Què més? Per això, si us agrada anar de llarg, també Se porten molt unes jaquetetes. Sí. La Ruth ho descriu molt bé, això. És que la Ruth les odia amb una passió. T'ho deixo.
Sí. Són unes toreretes, d'aquestes curtes, sí. Mm-hmm. Han passat d'un extrem a d'anar supertapats perquè, uf, quin fred que fa, a lo mateix, que te tapa exactament lo mateix, la torereta, que et va d'aquestes per baix del pit, diguem. Fetes, literal, amb pompons de llana. O sigui, literal. Tu te... Estes, pots fer un DIY de com fer jaquetes tejanes. Sí, jaquetes testes. Podem fer la
sí,
setmana que ve. Podem fer... Sí, sí.
Do it yourself. Fes-ho tu mateix.
Pompones dos de llana, pues, n'ajuntes molts i et fas una jaquetita.
És que ves... això, o sigui, aquí tu te poses això.
Tapa zero. Això tapa, sí, no
tapa zero i lo ven, pues, s'ho endú una miqueta. El que el viento se llevó, pues, se referia a les jaquetes testes.
Sí, sí.
No toquen a vida, no toquen a vida.
Parlem, passem d'extrems.
Sí, sí.
Perquè...
Això, no hi ha roba d'hivern. Normal, això. No. Pues una jaqueteta normal, sí. un jersei de màniga llarga... No hi ha això.
Bueno, n'hi ha. A veure, hi ha uns abrics que esta vegada estan més encertadets.
Sí.
Dic més que res per mides i cortes. Mm. Però, Déu meu, no estan gens encertats.
D'estampat.
En quant a estampat. Déu meu. A veure, visualitzeu la manteta de la iaia,
sí.
O una falda
la manteta del tio, del tronc de Nadal.
Del tronc de Nadal, correcte. Estes, les típiques faldes escoceses que es fiquen els homes,
pues això,
mateix,
en abrigo.
Jaquetes a quadros. I unes barreges de colors més trambòliques, que dius jo, en sèrio, que dius, sí. What?
Sí, no, les jaquetes, és això, sí, també. I es porten molt les jaquetes així de, o sigui, abrics normals, però de... com si fos un teixit. Tipo, allò... Jo ho relaciono amb el que quan érem menuts, quan anem a la guarderia i tot això, sí. Que fèiem anar els punxons,
sí.
Per a retallar coses, pues, del teixit, de la cosa que posaves baix del punxó.
Un fieltro.
Sí, un fieltro, però un fieltro volut.
Allò,
sí.
Allò que pica.
Sí, oh, horrible.
No,
això de color rosa, xicle. Sí, los que haguéssiu vist Harry Potter... Hi ha una mestra que va igual. Imagina, hi ha una mestra Harry... Perquè jo quan vaig veure aquest abric vaig dir uau, això és de Harry Potter. Pues imagineu-vos això a cada tenda.
Sí, perquè a part, com que tenen molta variació, totes te fiquen el mateix.
Sí.
En
què fi, més?
En fi.
Camises de ratlles. Sí. I que pareixes o el niño con el pijama de ratlles o de la colla castellera del poble. Que és això, o sigui, a la colla castellera els hi queda molt bé.
Sí.
Vale? És superbonica,
sí.
Però, claro, per anar a l'insti, pues...
Jo veig en algú, pues... quan anem a una ciutat de fora, o això, sí. Dic, mira, si és de la colla, i estic, en sèrio.
Sí. A més, és el mateix ton, així. O sigui, també m'hi vaig donar compte l'altre dia, comprant.
Sí.
Totes les camises que fan són blaves, totes. Perquè jo anava en la intenció de comprar-me una camisa.
Sí.
Però jo ja tinc una camisa blava,
sí.
Com tu bé saps.
Sí.
Una camisa blava en topos blancs. Me creureu si us dic que no vaig trobar una camisa que no fos blava? O blanca, o sigui, que no fos blava, o si les altres eren, pues, la típica camisa o blanca o negra.
Sí. Déu meu.
Flipant. Jo flipo molt cada vegada que vaig a comprar.
És...
Què més?
Dilemes. En fi. Bueno, se porta molt la roba d'inspiració medieval. Inspiració medieval, sí. No pregunteu. Anem a definir una miqueta. O sigui, se porten los velluts, bordats de tot tipus, pells...
Com si portessis un oso polar damunt.
Sí. I apliques d'estos que dius cutreses que trobo per aquí, pues m'ho pego. Horrible. Si sí, he vist vestits, si... Sí. Lo típic disfraç,
sí.
d'època.
Pues, del renaixement de Tortosa, doncs...
Sí, pues això.
Igual.
Això. I en això, bueno, se fan jarsers, i se fan faldes que són horribles. Mm-hmm. Abrics també és...
Sí. Com Juego de Tronos, també una
sí,
mica.
Sí, Juego de Tronos ha invadit les tendes, xiquets.
Esta temporada va de, pues, de Harry Potter, Juegos de Tronos... Estem així una miqueta,
va
com has dit tu abans, trambòlicos.
Trambòlicos. Que és veritat, xiquets. Pues bueno.
No sé, què més?
Passem d'una inspiració a una altra inspiració. Se porten molt los volants. Sí, volants.
Sí.
Volants. Però per tot arreu.
Volants,
sí, fills meus. Volia definir-ho, però digues que no, pa què?
Sí.
Però per tot arreu. O sigui,
sí.
Una falda, allò que dius, la voreta així una miqueta de volatet, no. O
sí.
Todo o nada. Tota la falda de volants, o tota una màniga de volants que sembles una medusa.
Sí. Sí.
Un plomero que es passa el braç per aquí i t'ho llimpia tot. O els... Fan collars ara amb volants.
Sí, de volants.
Que sembles, saps els disfressos de pallasso?
Sí,
que portes,
sí.
Que porten els volants?
Lo mateix.
Sí, sí, visualiseu a la Lola Flores. La Lola Flores, la tenim en mente, però se queda curta.
Sí.
Se queda curta.
Sí, és això, com si anéssim permanentment de flamencos.
Sí, però heavy. Sí, jo personalment això no m'ho ficaria.
No, jo els volants també no m'agraden.
Ha de ser molt...
És que... No, però per exemple, aquest estiu se portaven molt les camises en volants, vale? I això quedava bé, o sigui, sí. Que portava un volant així sí. al pit,
però un.
És una cosa, un, o això, un dalt i un baix, o sigui, un al pit i un sí. a la vora de la...
Sí.
Però el que ve a ser volants per tot arreu...
No, sembla un pastel andante.
Sí.
No sé, queda una miqueta... En
fi. Què més? També se porta molt, seguint el que havíem dit abans d'anar molt ample, se porten les sudaderes vestit.
Sudadera vestit,
sí, sudadera això, vestit. Pues un vestit llarg hasta els peus i del teixit que seria una sudadera, o sigui, de xandall.
Sí.
I en caputxes i en cordons i tot.
També sí.
Això queda una mica de... M'acabo de despertar i vull anar a baixar la basura. Sí.
Definicions, Laura, però...
Sí, no, a veure... A mi també m'agraden molt els vestits llargs, que són així apretadets,
sí.
queden bé, però hi ha coses i coses.
Ja.
Sí, jo és això, també me'n volia provar un, perquè dic, trobo que això li puc treure partit. La XS hauríem cabut, jo i ma germana. Les dues juntes, sí.
Les dues juntes.
Què més? I per acabar,
sí, per acabar
sí, senyora.
Una cosa que jo soc molt fan, però està en un extrem.
Sí, s'està mutant, això.
Sí,
digues.
Portar parxes i pins. Però ja la gent s'està passant. Sí, se'n fiquen tants que semblen sortits de còmics.
Sí, pareixes un còmic, una tira de còmics.
Sí, sí, està bé si saps... Sí, vale, està aquí.
Moderar, moderar. Menos és más, xiquets.
Sí. Menos és más. Queden molt guapets segons com. Segons com.
Pues això, a veure si mos escolta algú d'alguna tenda i mos fan cas, perquè no pot ser això.
Sí, per favor.
No tinc roba per hivern.
No tinc roba per hivern. No. Pues sí, bueno... Estes han sigut unes quantes de les tendències que sí. veurem per les tendes.
Sí, esta tardor.
Esta tardor. Esperem que s'hagi servit per a lo que sí s'ha de ficar i lo que no s'ha de ficar.
Pots fer el que vulguessin.
Que no som expertes sí. nosaltres, però...
I a més tot això, o sigui, nosaltres mos ho acabarem posant. No sé què diem tant, però bueno. Així també fem una miqueta de... Fem gràcia a nosaltres.
Fem una miqueta de cuento.
Sí. Bueno. Bueno, fins aquí el programa d'avui.
Sí.
Si us voleu tornar a escoltar, ho podeu fer a la pàgina web de la Cala RTV.
Correcte.
I tornem a estar aquí el dimecres que ve.
O no.
O
sí,
no.
Sí. Ah. Sí. No.
Per descobrir-ho, pues, se connecteu. Sí. S'enxufeu.
S'enxufeu.
I ja mos sentireu.
Pues no res, que passeu una bona setmana.
Sí. Moltes gràcies. Kid, I heard him say, when you get older, you're wild heart will live for younger days, thinking me if ever you're La Ruth González i la Laura Brull, com sempre, tancant aquest temps de ràdio els dimecres amb el Fem Parlar. Anem ja a la recta final del nostre programa, un programa avui, sens dubte, llarg, i on hem parlat de molts assumptes i molt diferents. Hem començat parlant d'àmbit nuclear i hem acabat parlant de la moda i de les tendències que estan a última moda, que déu-n'hi-do. Les tendències en moda, això també és d'anàlisi, del que passava als anys 80 i el 90, com anàvem vestits. Com anem vestits avui en dia, eh? Com hem canviat tot plegat.
Tot torna.
Tot torna.
Tot torna. Ho canvien, però tot torna.
Això vol dir que tornaran els pantalons tejano de campana. Anem a la recta final del programa.
Que sempre van lligades amb les sabates redones, no?
Correcte.
Plataformes.
Anem, com dèiem, a la recta final del programa, repassant a punts locals, i ho fem ràpidament, perquè estem ja fora de temps. Fini, quins són els comunicats d'avui?
Doncs en recordant d'aquesta proposta és del Fem la Cala, que hi ha un període gratuït per provar el taekwondo durant aquest mes d'octubre. Poden passar a informar-se pel Fem la Cala. De fet, demà poden anar per la tarda a practicar aquest art, el taekwondo. També el Club Nàutic organitza sortides al cap de setmana, majors de 8 anys, a les 10 i a les 1:30 del matí. Per més informació, també us podeu adreçar al Club Nàutic. La regidoria de formació prepara dos cursos subvencionats per a treballadors en actiu. Això sí, un és d'aparadorisme i l'altre d'atenció al públic en francès. I les Dones Endavant organitzen un viatge a Andorra pel 22 de novembre. Es visitarà el santuari de Meritxell i temps lliure per anar de compres.
que seria Andorra sense anar de compres. Uh-huh. Doncs per apuntar-se dilluns i dimecres, avui us podeu apuntar de 3 a 5 de la tarda a la Casa del Mar.
Dones endavant, que estaran per aquí el programa la pròxima setmana a explicar-nos totes les ofertes formatives. Un dimecres 19 d'octubre, que les efemèrides, a banda doncs, de complir-se aquests 27 anys de l'accident nuclear a Vandellòs, també és un dia destacable, senyalat al calendari, el Dia Mundial del Càncer de Mama.
Dia Mundial del Càncer de Mama, el millor remei, la detecció precoç, és la millor arma contra el càncer de mama, la recomanació, l'autoexploració, cada mes, sobretot després d'haver passat la regla i fer revisions periòdiques de mamografies, les dones més grans de 50 anys. Avui ens sumem tots una mica de tot, a portar el llaç en rosa, sobretot en record de totes aquelles dones que s'han quedat malauradament pel camí, per les que continuen lluitant, donant-los força, i per les que ho han superat, perquè no baixen mai la guàrdia. Ens sumem al rosa.
I ens sumem al rosa, sens dubte, en aquesta jornada reivindicativa i en la qual doncs, també la solidaritat s'ha d'estendre per tots els carrers i places del nostre país. Amb aquest apunt nosaltres posem punt i final, punt i seguit, millor dit, com sempre, el nostre Sempre amb tu. Demà hi tornarem, serà dijous, i tindrem sortim a l'institut i viatjarem fins al centre de secundària de l'Ametlla de Mar. Tindrem temps a l'entrevista on analitzarem tot el relacionat amb l'N340 des de l'anunci del RAC d'aquest dimecres. Ja hi ha una resposta del subdelegat del govern espanyol a Tarragona, que demà recollirem aquí el Sempre amb tu, i per suposat tindrem estrenes de la setmana amb el Fila Zero. Ens asseurem a una bona butaca, eh?
Sí, serà demà, però...
Serà demà a partir de les 12 en directe en aquesta casa, a la Cala Ràdio. Ara arriba a l'esport al nostre poble i després les notícies en xarxa. Que tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.
Fins demà, bon dia.